A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Ara mateix passen 7 minuts de les 4. Ha arribat un musical a Barcelona, El tiempo entre costuras, el musical, que està basat en la reconeguda novel·la de Maria Dueñas, que, com dèiem, acaba d'aterrar al Teatre Apolo de la capital catalana i es podrà veure fins al 5 de novembre. Sis setmanes úniques, només 6 setmanes, per reviure la història de la costura i l'espia, i l'espia també, clar, la Sira Quiroga, d'una manera totalment diferent, perquè potser t'has llegit el llibre, potser has vist la sèrie, però això és un espectacle diferent. De fet, per parlar-ne, avui ens visita un dels seus actors protagonistes, és en Jan Forrellat, que fa de Marcus, al musical El tiempo entre costuras.
He pasado mucho. Pero estamos los dos otra vez.
No sé qué decir.
Otra vez.
No sé qué sientes tú por mí.
No sé nada de ti y aún así ocurrió que el destino apostó por ti y por mí.
Eres oscuridad,
un mapa sin descifrar.
Un misterio.
Bona tarda, Jan.
Molt bona tarda.
És que estava esperant que pugés al... És al·lucinant.
Que arribés al moment àlgid, no?
Uau. Bueno, anem parlant i quan arribi...
Ja ho pararem i ho escoltem.
Què esteu fent? És una meravella, aquest espectacle que ha arribat a Barcelona. De fet, ja porteu temps de gira, però... uau. Vull dir, jo vam anar al cap de setmana i va ser, bueno, com... És això, que pots haver llegit el llibre de Maria Dueñas, pots haver vist la sèrie, no? Però fins que no ho vius i no us... i no veu l'espectacle, és que és totalment diferent, no? Com ho definiries tu?
Jo ho definiria com una sort. És un dels projectes més especials que he fet de sempre i jo ho definiria com una sort, també com una responsabilitat, perquè no s'ha d'oblidar que és un dels llibres més venuts, si no el més venut, de la literatura espanyola contemporània. O sigui, El tiempo entre costuras és un llibre que va vendre més de 5 milions de còpies i clar, estem representant una obra amb 5 milions de fans que venen amb una idea al teatre i s'ha de complir aquesta expectativa. Llavors, és una autèntica sort, però també una responsabilitat enorme fer un explicar una història així.
Clar, perquè és aquesta història basada en llibre de Maria Dueñas, amb el mateix títol, 10 premis Broadway World Spain, un premi italià concedit per l'Acadèmia de les Artes Escèniques, ha estat ideat per en Ivan Macías, que ara en parlarem, i escrit per el Félix Amador, i on Federico Barrios Fierro n'és el director artístic. Lorenzo Caprile, el gran dissenyador, també s'ha encarregat de dissenyar el vestuari de Sira Quiroga. Clar, és que i a això se li suma un elenc increïble d'actors, intèrprets, músics. És que només podia ser un èxit. Jo, perdona que ho parli així, amb aquesta, no?, amb aquesta contundència.
Bueno, tu l'has vist.
Jo l'he vist.
Tu l'has vist.
Clar, perquè jo l'he vist.
Per què no dir-ho?
I ara ho estava parlant amb el Jan fora d'antena i que deia, clar, és que jo, ostres, de les últimes hores que he anat al teatre a veure, que la gent al final de l'obra s'aixequi, però ja en peus, des del minut zero, això és molt complicat d'aconseguir, Jan.
Doncs sí, encara no ens ho creiem, de fet, però bueno, ens ho haurem d'acabar creient, perquè ara ho parlàvem fora de micròfons amb tu, que sí que ens està passant molt això i que nosaltres ens estem inclús mal acostumant, perquè això no és lo normal. I sí que és veritat que aquest musical té algo especial, sobretot al final, que fa que et vulguis aixecar i que vulguis expressar-te ja de peus. I sí que és veritat que ens està passant molt i aconseguir això amb un públic tan exigent com sol ser el públic català, el públic de Barcelona, que és un públic molt exigent perquè en saben molt de teatre. Jo sempre dic que el públic català és el públic que més en sap de teatre. Doncs, ostres, és un premi i un orgull estar a casa veient aquesta reacció i bueno, no t'ho pots imaginar. I tu mateixa m'has dit que quan vas a venir a veure la funció, després els aplaudiments et vas fixar en les nostres cares com de... Que encara no ens ho estàvem creient del tot, la reacció, i portem més de 30 funcions ja d'aquesta gira que vam estrenar l'1 de setembre a Màlaga. Hem fet Màlaga, hem fet Cádiz, hem fet Barcelona, i amb 30 i pico funcions que portem encara... ens costa de pair aquesta reacció final, de veritat.
Mira, se'm posa la pell de gallina. És que, clar, i a Cádiz també va ser un espectacle. No,
Cádiz va ser...
Què va passar allà?
Algú que jo feia anys que no veia, i mira que he actuat a Cádiz, en aquell teatre he actuat 3 vegades.
Quin teatre era?
El Falla.
Sí, uau.
Històric.
Uau.
El Gran Teatro Falla, un teatre dels que té més història de tot el país. I sí, vam omplir el teatre tots els dies que vam estar a Cádiz. Encara no havíem fet promoció del musical i vam agotar totes les entrades. I estàvem sold out cada dia i el públic de Cádiz és espectacular. I, bueno, quan acabàvem la funció es queia el teatre i, clar... després te n'anaves a casa i aquí no hi havia qui dormís després de veure això, perquè era realment espectacular. I et dones compte, no, de lo que estàs fent i de lo que estàs representant i lo que remous al públic que ve a veure't i lo que transmets. I a mi m'agrada molt... Per mi el teatre és remoure, és causar sentiments i causar sensacions a gent i que la gent se'n vagi a casa pensant, reflexionant, sigui per bé, sigui per malament, sigui felicitat, enfado, preguntes...
Qualsevol emoció,
sí,
no?
Sí, però veure l'emoció, bueno, per un actor és el premi més gran.
Clar, tu ara deies, estàs actuant a casa...
Sí.
Quants sou? O sigui, a l'equip?
A sobre de l'escenari són 24, però darrere hi ha un equip de més de 60 persones. Clar, és que és un vaixell molt gran. És un vaixell molt gran i una sort també poder portar un espectacle de gran format com aquest en gira, estan com estan les coses... que moltes empreses no s'atreveixen precisament per el volum de gent i el volum de producció que és, que té un cost molt elevat, però és una sort poder estar explicant aquesta història a totes les ciutats que l'estem explicant i el premi és aquest.
I ja seguireu, perquè ara esteu a Barcelona fins al 5 de novembre al Teatre Apolo, després passeu per Jaén, per Gran Canària, per Tenerife, moltes altres ciutats.
I clar,
com és la vida fent gira d'aquesta manera?
La vida de gira.
La
famosa vida de gira. Ai. Jo he fet, mira, què? He fet 4 gires. Jo porto quasi 11 anys de carrera i he fet 4 gires. I a mi les gires m'agraden molt. Són molt cansades, són molt agotadores,
sí, no?
Perquè pensa que estàs fora de casa quasi tot l'any, només hi vas de tant en tant, però com aquell que diu, per fer canvi de maleta, rentar roba. Jo quan passo per casa faig 3 rentadores i me'n torno una. Saludo la meva xicota, saludo la meva gata i dic, vinga, fins una altra. I me'n vaig. I sí que és veritat que és molt agotador, perquè estàs fora de casa moltíssim, quasi tot l'any, estàs dormint en llits que no són el teu, estàs menjant fora molt sovint, a no ser que doncs, ens agafem un apartament o l'empresa ens faciliti un allotjament amb cuina, però sí que és una vida que cansa i a part, arribar a cada ciutat, el primer dia de cada ciutat és un teatre nou. Un teatre nou significa una tècnica nova, significa un so nou que s'ha d'equalitzar. És molt agotador, perquè cada teatre és un món. És com si tornéssim a començar els assajos de nou a cada teatre, i ho hem de fer en hores, perquè en hores estrenem a cada teatre. Però sí que igual de cansat és de gratificant. O sigui, la veritat és que poder tenir l'oportunitat d'explicar això i que ho vegi tothom, perquè la gent està acostumada que tot es centralitzi a Barcelona o Madrid, i si vols veure un musical
t'has de desplaçar.
I poder tenir la sort de poder desplaçar-nos nosaltres i que la gent pugui veure a casa seva doncs aquesta història, doncs és molt gratificant, i les reaccions, i al final t'acabes oblidant de lo cansat que és.
Doncs estem de sort, perquè aquí a Barcelona podem veure Tiempo entre costuras, el musical, fins al 5 de novembre al Teatre Apolo.
El tiempo pasa sin piedad, en medio está lo que nos debe importar, lo que nos hace amar.
Quin ets tu? Aquest ets tu?
Aquest sóc jo, sí.
Uau. Però és que canteu tots bé, és una meravella. Clar, o sigui, el Jan Forrellat, o sigui, tot has format al Col·legi del Teatre, a l'Institut del Teatre també de Barcelona.
Sí.
Que, per cert, vas començar... Bueno, això s'ha de dir, ets de Terrassa.
Sí, sóc de Terrassa, sóc terrassenc.
Toques el piano, la guitarra, la bateria, tens coneixements d'esgrima escènica, arts marcials...
Uh-huh.
Que un actor mai deixa de formar-se, no?
O sigui, mai,
és, mai.
O sigui, la història de l'actor és formació constant, perquè si no t'estanques. T'has de formar constantment, has d'estar sempre al màxim nivell. Jo sempre dic que els actors som com esportistes d'èlit. Doncs igual que el Messi està constantment entrenant i quan es lesiona doncs passa una recuperació i després s'ha d'entrenar abans de tornar a jugar, doncs ens passa exactament el mateix. Nosaltres estem sempre exposats a lesionar-nos, tots els actors, i més si ens dediquem a teatre musical, que dominem la interpretació, dominem el cant, dominem la dansa. Hem d'estar constantment entrenant aquestes tres disciplines i en formació constant, perquè si no t'estanques i et passen per davant. I sempre hem d'estar al màxim nivell i no ens hem de relaxar mai. Perquè, a més, l'ofici, la professió també va avançant i cada vegada es demana més i més i més i més que fa 10 anys o fa 15 o fa 20. I hem d'estar formant-nos constantment, preparant-nos constantment, jo i tots els que ens dediquem a això, ja et dic, com esportistes d'èlit, doncs un esportista quan s'aixeca pel matí, tot el que fa està pensat en el partit, o en la carrera, o en el que sigui. O en la competició.
Ah.
Nosaltres, quan ens aixequem pel matí, fins que ens anem a dormir, tot el que fem està pensat en la funció que farem aquella tarda o aquella nit. O sigui, cuidar-se la veu, restringir coses que saps que no t'aniran bé...
Dormir.
O físicament, clar, dormir sempre de 7 a 9 hores, això és sagrat, perquè el descans per la veu és el primer, molt més que qualsevol medicament, el que més bé va és el descans vocal, i preparar-te físicament, entrenar en el gimnàs, fer classes de veu, fer classes de dansa, fer classes d'interpretació... constantment has d'estar al màxim nivell.
Clar, jo ara estava pensant en la vida d'un actor, Jan, a veure si no sé, a veure si encaixa, però és important tenir talent, formació i sort. Quin percentatge diries que...
Jo diria que aquestes tres són les màximes d'un actor. El percentatge no te'l sabria dir, és que crec que és el 100% en cada una. Un actor que no té talent, però té sort i té, com has dit, la segona?
Formació.
I té formació, bueno, ho tindrà difícil. Un actor que té molt de talent però no té formació, ho tindrà difícil. Jo crec que hem d'estar a la màxima en cada una de les tres.
Clar, vosaltres, perquè ens puguem fer una idea, actueu dimecres, dijous a les 8 del vespre i divendres, dissabte i diumenge a les 5 i a 2:15 del vespre. Per tant, dobleu.
Sí.
Encara s'incrementa més,
Això és la dificultat, una de les dificultats més grans del teatre musical, els doblets, perquè són obres...
I com ho feu?
Doncs fent-ho, perquè, bueno, és la nostra feina, és la nostra vocació, i al final disfrutem, també, però és molt, molt cansat i molt agotador, però, bueno, per això ens preparem, també, per aguantar i per suportar aquestes coses, igual que un futbolista, doncs, suporta un partit que es pot allargar en una pròrroga i es pot allargar a tanda de penaltis i una gira i un viatge aquella mateixa nit i tal, doncs, bueno, estem preparats. Estem preparats per això. També tenim, evidentment, hi ha la figura dels covers i dels alternants, que si alguna vegada hi ha una emergència, doncs substitueixen els personatges principals, i això està molt bé, perquè ens ajudem entre tots.
Hi ha un nivell màxim,
Hi ha un nivell màxim.
Ara, o sigui, ho dèiem, també.
Jo també ho vaig dir en una entrevista fa poc. Considero que aquesta companyia, concretament la del Tempo Tres Costures, cada persona que hi ha implicada en aquesta companyia, cada actor d'aquesta companyia té tant de talent i tanta formació i tanta sort, també, d'estar aquí, però tots tenen tant talent que tots podrien fer cada un dels personatges. O sigui, i amb això m'he trobat poques vegades de poder dir el 100% d'aquesta companyia podria fer qualsevol paper d'aquest musical.
I com va ser el càsting, doncs, per triar aquest gran equip?
Doncs m'imagino que va ser dur. M'imagino que va ser dur.
Perquè, clar, és el millor gairebé.
És molt difícil, sí, però sí que és veritat que tenim un equip directiu que en saben molt. en saben molt i són grans directors de càsting i saben, són molt bons triant a la gent i fent companyies amb molt de talent, amb molta força, amb molta preparació i, a més, tenen molt ull perquè aquesta companyia, a part, sigui, es pugui fer una família, que és el que ens ha passat aquí, que tenim una companyia que és...
Us porteu bé, eh?
Jo em sento afortunadíssim d'estar en aquesta companyia perquè és espectacular el nivell humà i el nivell de tirar cap endavant tot el rato que tenen, i és un autèntic gust perquè és com anar a jugar.
I és com anar a jugar, i es va notar molt, perquè abans ho comentava amb la Cristina Picos, no?
Sí.
Que feia de Sira Quiroga el diumenge, i aquesta complicitat que teniu tots, perquè en aquests moments d'aplaudiments de que la gent al minut zero es va posar en peu, com tu l'agafaves,
sí,
a la Cristina, i li deia, no? Perquè aquesta sorpresa, i com, sí, tots era un.
Sí, 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 la veritat és que veure doncs, aquestes reaccions també ens fan, doncs, nosaltres doncs, viure aquests moments junts, no?
Clar.
I si tens l'oportunitat,
sí,
de veure una persona al teu costat emocionada, doncs, al final et surt agafar-la i abraçar-la i disfrutar aquest moment junts, no? També és veritat que amb la Cristina, en aquest cas, però ens passa també amb molts de la companyia, que ens coneixem d'altres produccions, aquí en el món del musical...
Al final, no?
Tots ens coneixem, sí, amb tots, perquè sempre hem treballat amb alguns o amb la gran majoria. Jo amb la Cristina, per exemple, l'any passat vaig fer el Médico, que ella era també la protagonista, i ens coneixem i tenim molt bona relació i som com germans. Llavors, doncs, evidentment, veure l'emocionada veient aquesta reacció i jo, doncs, fent d'anfitrió a casa meva, doncs em va sortir a abraçar-la i dir-li, veus, mira, que a part me'n recordo que li vaig dir, veus, este aplauso, aquest aplaudiment és per tu. Que sempre fem aquestes bromes, en plan, veus, tota aquesta gent ha vingut per tu.
Ha vingut per tu. Ens estaves explicant, Jan, abans que deies que... Perdona que t'he tallat, perquè deies del món... En el món dels musicals, potser el fet aquest del doblete, no?, d'aquest esforç físic, és el més complicat? O què és el que és? No? Deies que potser és això, o...
Aviam, no és que sigui el més complicat.
El més difícil.
Forma part de la nostra feina. A nivell físic i vocal és molt complicat fer doblets, perquè ho donem tot a cada funció. Llavors, quan tu acabes una funció i saps que has de tornar a fer aquell mateix viatge que acabes de fer i que comences ja en mitja hora, doncs clar, mentalment dius, uf...
Que això...
Clar, ho donem tant, sí, a la funció, que acabes molt remogut, tu també, d'explicar això, no? I quan acabes la funció i dius, ara he de tornar a explicar el mateix, tornar-ho a donar tot, perquè hem de donar el 100%, no podem fer la primera al 50%, i la segona al 100%, perquè el públic de la primera paga l'entrada igual que la paga el de la segona funció. I ho donem tot sempre a cada funció. I clar, impliquem el cos, impliquem el físic, la ment, impliquem la veu, sobretot. És una partitura molt exigent, la del Tempo Tres Costuras. L'Ivan Macías és un compositor espectacular.
La música és preciosa.
És espectacular, però si una cosa tenen les partitures de l'Ivan és que són molt exigents vocalment.
Això ho heu dit tots, eh?
És que és així, és que l'Ivan és la seva marca. Són partitures que no estan a l'abast de qualsevol persona. I s'han de preparar molt, impliquen molta preparació vocal en assajos i fora d'assajos. Cada un ens hem hagut de buscar les castanyes per preparar-nos aquesta partitura. Jo ja ho vaig viure en el Médico, i ara ho estem tornant a viure en el Tempo Tres Costuras, i són molt exigents. Llavors, clar, fer una funció donant-ho tot a nivell vocal i haver de fer-ne una altra cantant el mateix, amb la mateixa exigència, amb la mateixa implicació, doncs hi ha dies que costa, però bueno, és la nostra feina, com et deia, i ho tirem endavant sempre i sempre al 100%. No puede ser.
Marcus, com te'l vas preparar? O sigui, te'l havies llegit els llibres?
Sí,
llegit el llibre?
Jo havia llegit el llibre
i me'l vaig
rellegir abans de començar els assajos, i també he vist la sèrie recentment. En plan, quan estava assajant a casa, ens vam posar la sèrie. Però a mi m'agrada molt més el llibre que la sèrie. Sí que és veritat que la sèrie, al ser una adaptació televisiva, doncs han hagut de posar coses que sí que la facin televisiva, no? El llibre és molt més pur, hi ha moltíssima més informació, moltíssima més, per preparar-te els personatges, i el llibre és una meravella. O sigui, entenc totalment l'èxit. I sí que és veritat que el musical està basat en el llibre. Està basat en el llibre 100%. I evidentment, sí, rellegir-me un altre cop El Tempo entre costures, doncs et fa recollir matisos del personatge que quan me'l vas llegir en el seu dia, que clar, jo no sabia que anava a fer el musical del Tempo entre costures.
T'imagines?
I jo ho vaig passar per alt, però llegint el llibre, sabent que havia d'interpretar el Marcus, doncs evidentment hi ha coses que dius, uau, això no en tenia ni idea. Ni idea. I és molt divertit.
Saps el que és molt ferm i xulo? Que jo me'n recordo quan vam estar al públic hi havia moltíssima gent que deia, és que tinc ganes de tornar a llegir el llibre.
Clar.
O sigui, i que hi hagi, no?, com, ostres, aquest consum de cultura, no?, i aquest diàleg de dir, estàs veient una obra de teatre, total, però de l'obra de teatre... No?
Et reenamores del llibre, sí. Hi ha gent que s'ha llegit. L'altre dia vaig estar amb unes senyores el dia de l'estrena.
Què et diuen les senyores, ja?
Bueno...
Que et pugui dir.
Què han de dir? Què han de dir? Si acaben de veure el musical i han sortit encantades, doncs evidentment t'ho diuen, no?
Clar.
I és un goig, hi ha vegades que jo no sé com reaccionar, perquè jo soc molt vergonyós, encara que dius, però si ets actor, sí, si cada dia actues davant de 800 persones, però jo soc molt vergonyós, soc molt tímid, i a mi quan em ve una senyora, ai, Marcus, ai, que bé, jo és com, em faig petit. Sí, jo de sempre he encaixat millor les crítiques que els complits. No passa res. Però un grup de senyores que ens deien que elles havien llegit El Tempo entre costures i quedaven per fer com un club de lectura i comentar el llibre i tal, i em deia que se l'havia llegit com 5 o 6 vegades el llibre. I deien, he vist el musical ara i és que m'he reenamorat del llibre i necessito tornar-me'l a llegir, començaré aquesta nit a llegir-me'l. I és molt bonic, no?, veure això, veure com el que expliquem sobre l'escenari pot produir aquestes coses. És molt, molt divertit.
Doncs escolta, nosaltres animem a la gent que rapidíssimament que ha complit les entrades, perquè són 6 setmanes que això passarà volant.
6 setmanes que ja n'han passat 2.
Que ja n'han passat 2,
perquè ja marxem el
5 de novembre, ja. Sí. Ara no voldràs marxar.
Jo ja estic pensant, ai, no vull marxar.
No vols marxar. Segur que tornaràs.
Segur, seguríssim.
Tens altres projectes o no que es puguin dir, Jan?
Ara mateix encara és d'hora.
Però n'hi ha, eh?
Encara és d'hora perquè estem a principis de temporada, però bueno, sempre...
Clar, perquè això com va? Explica'ns una... O sigui, ara és principi de temporada per vosaltres, no? I
els projectes de la temporada següent es comencen a definir a partir del febrer.
Val.
Febrer, març, abril són els mesos que un actor de musicals, estem parlant... es comença a definir el seu proper projecte. Perquè també els càstings comencen a partir de febrer, però bueno, fent o no càstings, es comença a definir a partir d'aquells mesos. Vull dir que encara és d'hora. Ara, de moment, el meu projecte és El Tempo entre costures, que acabem de començar, hem de disfrutar-lo, ho hem de donar tot, perquè ha de tenir molt èxit. Ens queden moltíssimes ciutats i això acaba de començar, i vamos, que no s'acabi mai.
A gaudir-ho.
Doncs sí,
a gaudir-ho.
Ho gaudirem segur. Moltíssimes gràcies.
Jan Forrellat, de debò, moltes gràcies. Un dels actors principals del Tiempo entre costures del musical. Recordeu, fins al 5 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
El plaer és meu, moltíssimes gràcies.
Tantos chicos jóvenes muriendo con las alegrías que podrían darle una mujer como usted.
¡Qué poca vergüenza tienen los rojos! Ni rojo, ni los azules, ni los morados. Dicen que es lo que tengo yo que pensar. Que esto ya es un sarao. Y las riñas en
vez. Radio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Minuts ara mateix, que passen de dos. Carai, tu, quina música. Olga Vallejo.
He vingut molt flamenca.
Uau, jo necessito, mira, un tros de xocolata que m'ha donat l'Ester, perquè després d'en Jan Forrellat, quin...
Jo deia, quin bon entrevistat.
Maco.
Que bé que ho ha explicat. No... Quines ganes de veure el Timbo entre costures ser musical.
Molt.
Un noi encantador.
Molt. Però és que a part, Olga, saps quan
un
notes...
professional encantador.
Un professional. És que ha estat... És que és professional. I tot l'elenc, és que ho veus, saps quan ho es transmet, quan estàs al públic i dius, és que jo vull participar.
Jo vull estar allà
no,
dalt.
Jo vull estar amb ells, no? Perquè ho fan, no, de bo, que ho fan impressionant. I jo et dic, jo m'havia llegit el llibre, però la sèrie ara ho estàvem parlant, que no l'havia vist. I és veritat el que deia el Jan, no? Que també deu ser complicat, l'altre és... Clar, intentar sintetitzar, diguéssim, no?
La quantitat concretar. De coses que passen... Jo he vist la sèrie, no he llegit el llibre. Mm. Allò era molt llarg. No sé si és que ho van estirar.
Clar. Bueno, esteu a temps, Fins al 5 de novembre al Teatre Apolo. Ara sí que parlem de documentals amb la Olga Vallejo i aquesta setmana els protagonistes són els esports.
Sí, Mercè, és que no m'he pogut resistir.
Mira, no, i jo he pensat, o sigui, que bé, perquè jo vaig arribar el dilluns i dic, heu vist el del Beckham? Heu vist el documental de
Beckham? Però si l'ha vist tothom? Doncs però si mira, era el més vist a Netflix?
Fabricació pròpia, zero.
Algú havia de fallar.
I llavors...
Amb alguna cosa han de punxar, a veure.
Sí.
No poden estar a tot arreu.
Tot, exacte. Doncs i llavors de cop i volta se sent una veueta, la Harke diu, l'Olga Vallejo en parlarà. Jo dic, bé, bé, quines
doncs
ganes.
Doncs avui comencem amb el Beckham. Dimecres passat es va estrenar la sèrie documental Beckham i jo hi he caigut de quatre grapes.
Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon.
I never really did well at school because all I ever wanted to do was play football.
Que sóc del Manchester, què vols que et digui?
Ja està,
Ja sí. Tu veus un capítol, no et fa falta veure els quatre. Amb un, ja ets del Manchester. Bé, a veure, tothom sap qui és David Beckham. El futbolista no necessita presentació, es pot permetre titular la sèrie amb el seu cognom. Beckham. I ja.
Ja
ho
I ja
tens.
Està,
I tothom sap perfectament qui és. A tu t'ha agradat,
A mi m'ha agradat molt.
A mi també.
O sigui, m'ha enganxat moltíssim. És més, avui quan t'he dit, no, si és que em queda res. T'he dit, vaig per la meitat. I tu m'has mirat i dius, però si ja estàs acabant.
Exacte.
O sigui, ja
a mi em falta l'últim capítol.
Em
queda l'episodi Madrid, Rebeca Luz...
I et diré una cosa, jo ahir vaig arribar tardíssim a casa, venia d'un aniversari, vaig arribar tardíssim, i m'hi vaig posar, o sigui, no podia anar a dormir
és
sense
passa,
veure...
Passa ràpid, i mira que no són curts, El primer i l'últim capítol duren més d'una hora, una hora i quart, són quatre capítols, això sí, pim-pam. Bé, el reclam és el mateix de sempre. El Beckham que mai havies vist abans. Els documentals sempre és això, mostrar-te una altra cara, sí, o saber més o conèixer més en profunditat el protagonista. Són converses amb en David, ell, la seva família, amics, companys de professió, i una repassada a la seva trajectòria. Va jugar moltíssims anys al Manchester United, i jo vull ser del Manchester perquè estic per comprar-me la samarreta. No sé si la vermella o la, però, o la cap blanca amb les ratlletes vermelles.
Tu saps que tenim el Minguell els dilluns?
Sí.
Clar, jo li volia preguntar. Jo el que no vaig entendre una cosa. Va haver-hi un moment...
La vermella? La, estàs parlant d'Argentina-Anglaterra?
Sí, no, Estic parlant de que va haver-hi un moment que surt a la porta... Saps quan va haver-hi el fitxatge que van anunciar? Que perquè, a veure si és així.
Del Madrid?
Del Madrid.
És que això és l'últim capítol.
Ai.
No he arribat.
Ai.
A veure, que no m'estàs fent spoiler, perquè jo sé que ell va jugar al Real Madrid i que a la Victoria Beckham no li agradava a Madrid perquè olia a ajo. Però no l'he vist.
No l'has vist, ja ho parlarem.
Doncs bé, en Beckham estava predestinat a jugar a futbol. El seu pare era super, super hooligan del Manchester.
Massa i tot, eh?
Jugava des de que tenia 3 anys, el feia xutar tot el dia amb l'esquerra, amb la dreta. I bé, va començar al Manchester, va passar pel Madrid... ara és propietari i president de l'Inter de Miami, on juga Leo Messi. Ja han venut totes les entrades pels partits de l'equip que juga a Miami aquesta temporada. És un gran jugador i, com diu en algun moment del documental, és el que guanya més diners, aleshores, fora del camp. I està clar que té un do per fer negocis.
Mira, no et vull fer spoiler, però hi ha un moment que entrevisten a... Clar, és interessant també les veus que surten en aquest documental, perquè surt Florentino Pérez, uh-huh, i parla de que, clar, li pregunten... Perquè diria quantes temporades va estar al Madrid, això igual serà...
Dues,
eh? Clar, li deien, m'ha sortit a compte...
Espera, potser t'estic parlant del següent que va estar dues al PSG.
Ah, perquè ara ens parlaràs d'altres esportistes que han fet documental, però... Clar, el Florentino Pérez diu és que ens va sortir molt a compte tenir David Beckham.
Perquè va ser caríssim,
triplicar,
però...
Clar. O sigui, nivell de publicitat. No? I aquesta imatge, quan fan aquesta gira per la Xina, si no m'equivoco, que és que la gent estava...
4 temporades va estar al Real Madrid. Des del 2003.
Saps tu? Pues mira,
van tenir temps per fer negoci.
Sí.
Mira, una curiositat. El productor i director és Fisher Stevens, que els seguidors de Succession... És
conegut.
És actor, és Lugo Butler, és molt rata el seu personatge. Ell va ser productor d'un documental que també va guanyar un Òscar de Kof, aquella matança de 23.000 dofins, saps?
Sí,
de fa uns anys.
Sí.
I també és director i productor de Before the Flood, un documental del 2016 sobre l'escalfament global amb Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. I va ser a través de Leonardo DiCaprio que parlàvem amb el David Beckham, el Leo, li va dir... A tu, qui t'ha de dirigir aquest documental...
És ell.
És Fisher Stevens. Es varen conèixer i la cosa va rutllar.
Perdona, ja passem a altres documentals, però m'interessa molt la teva opinió sobre la relació entre David Beckham i Victoria Adams.
Doncs no sé si sóc més del Manchester United o de la pija de les Spice Girls.
O de la Poch. Què em dius? T'ha trencat algun estereotip que
prejudicis. A veure, jo no era seguidora de les Spice Girls,
sí,
i era un... Bé, diríem que el personatge de la Victoria Beckham em tirava una mica enrere. I aquí m'he reconciliat amb ella. Mm? No t'ha passat?
Totalment. Jo és que, o sigui, aquesta complicitat que tenen entre els dos, no? I aquesta màgia, però des del minut zero... I encara no ha arribat a lo de la Rebecca Lors.
Encara no ha arribat, que ho han superat, és evident.
I això s'explica, el documental.
És la primera vegada, em sembla, que parlen després.
Jo t'haig de dir, abans ho deia, ara ho comparteixo amb tu i rapidíssimament anem a repassar altres. Que pesada, però és que et deixa'm...
És que ens ha agradat,
el Beckham. Ens ha agradat. És el primer documental que he vist d'algun esportista, en aquest cas de futbol, que abans deia, no? El Michael Jordan també n'havia fet un de fa temps i tal. En tot cas, que no m'ha fet vergonyeta, saps aquest punt de dir, ai... No? O què?
Sí, que penses, quin professional, que bé que ho ha fet, com ha pensat la seva carrera, com ha sabut diversificar, i segueix ara vinculat al món del futbol, i ben plantejat el documental. No? No és una cosa super egocèntrica, és evident que és Beckham, el títol ja veus que és ell, però hi ha moltes maneres de fer
el
les coses.
El fa molt humà, no?
Sí. Ara en parlarem d'un altre que ho fa d'una altra manera, una mica diferent.
De qui vols parlar? Un altre documental, no?
Mira, tu saps quan s'estrena una sèrie, un documental,
sí,
i tu mires... com per sobre l'espatlla, no? Com pensant, és un dels més vistos, però jo no, aquest no el miraré. Bé, doncs no el vaig mirar fins ara, que l'he mirat. És el documental del Sergio Ramos.
És el capità del Real Madrid. Tot el món pues, no està, quizás, preparat per a això. No és nada fàcil. Jamás, ¿no? Había abierto las puertas a nadie. No es lo mismo, ¿no? El Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa.
Hombre, claro, Sergio Ramos. Això és el corazón de Sergio Ramos.
El corazón es diu així?
Es diu així, es diu així, i surt un cor amb tot... Està molt cuidat estèticament, com ell. És que sempre sembla que acabi de sortir de la perruqueria. Està a Prime Video, és una docusèrie.
Però dius que és llarg.
Sí, home, això són dues temporades, 14 capítols, això sí, curtets, 27 minuts,
a veure, passa ràpid.
A veure, temes que parla, família, futbol, raïces, logros, recuerdos, música... A veure...
Música.
Ell comença, ha alcanzado muchas metas, amb pauses, eh? He levantado muchos títulos, me conoce mucha gente, pero solo por lo que ve desde fuera. Y como podrías imaginar, esa imagen no siempre refleja realmente cómo soy.
No, claro.
I per això tens 14 capítols per conèixer el Sergio Ramos, que el plantejament, com dèiem, és ben diferent del del David Beckham. Ell sempre, Sergio Ramos, està centrat ben bé al mig de la imatge. És impossible no mirar-lo perquè està allà.
Al mig, va.
És la veu en off. Ell parla directament a càmera tota l'estona i també es va combinant amb altres imatges d'arxiu o altres escenes quotidianes del seu dia a dia, familiars...
Surt la Pilar Rubio, també.
Surt la Pilar Rubio, que no parla directament... O sigui, allà l'únic que parla directament a càmera és ell. És ell i ho pot saber tot. Bueno, és un públic reportatge de Sergio Ramos. Bé, mira, són 27 minuts, que passen ràpid. Això ens situa el 2018. Ell era capità del Real Madrid. Va ser un inici de temporada molt dolent pel Real Madrid. Després se'n va anar al Paris Saint-Germain. Ell va estar dues temporades i ara ha tornat a casa, ara està al Sevilla. Perfecte pels fans incondicionals de Sergio Ramos, que segur que tenen ganes de saber més coses d'ells, ho poden saber pràcticament tot. I si no ho sou superfans, doncs no patiu, jo us faig un resum. El que li apassiona són el futbol, la família i els cavalls.
Té els cavalls?
Té un equip que es diu SR4, de Sergio Ramos, i resulta que el 4 era el número que ell duia al Real Madrid, que va competir a la SICAP, que és el Saló Internacional del Cavall, i el seu cavall, Yucatán, de Ramos, va ser el campió del món de 2018.
Què em dius ara?
És que té la seva pròpia ramaderia. Té un negoci muntat de cavalls impressionant. Grans frases. Ser andaluz, ser sevillano, nace de dentro, nace del corazón.
Mira, et diré una cosa, el miraré.
No deixi indiferent.
No, sí.
Al final, t'agrada fins i tot el Sergio Ramos. Mira, el veus un noi molt normal i corrent, també, molt espavilat, que...
No li han guionitzat, tu creus que sí o no?
Home, jo crec que sí, que té guió. Crec que té guió, però crec que és bastant més trempat del que molta gent pensa.
Ah, doncs mira, li donaré una oportunitat.
Sí.
Passem a un altre esportista.
Sí, m'he hagut de recuperar el Sergio Ramos i he tirat Alexia Putellas.
Alexia can show everyone everything is possible. She is mentally very, very strong. Whatever she does, she will try to do her best.
No hay ninguna jugadora en Europa con mejores números que ella a nivel goleador, a nivel de asistencia.
Es una jugadora súper completa. Tiene una calidad innata, pero además trabajada.
Alexia entiende el juego.
Això és Alexia Lobby, Labor Omnia Vincit, de Prime Video. La
així
feina,
és igual.
Sí, la feina pot amb tot. Alexia, és de 2022, 3 capítols d'uns 40 minuts.
I ho he posat en llatí.
En llatí. Perquè és com més autèntic, no? Jo me'l vaig mirar quan, així com el del Ramos, vaig passar de llarg, aquest va sortir i el vaig mirar en el seu dia. Doncs mira, la protagonista és l'Alexia Putellas, i com sempre, imatges d'arxiu, la seva història, el seu entorn, molts referents del futbol, tant masculí com femení, dient que és una fera, que és increïble, que és una fora de sèrie, amb un do natural i molt treballat, amb molta feina al darrere. El primer capítol ens situa el 2020, aquella fita històrica quan el Barça femení va jugar al Camp Nou. El segon capítol, 2021, Putellas guanya la seva primera pilota d'or, havia de venir una segona, i la tercera narra la lesió que la deixa fora de joc durant un bon grapat de mesos, quan es va trencar el lligament encreuat just abans de començar l'Eurocopa. I veiem la lesió, l'operació i el principi de la recuperació. interessant per saber més. Està bé, una figura femenina esportista costa trobar-ne.
Home, i que et dediquin un documental, no?
I està cuidat, ben muntat, passa ràpid, és curt, són 3 capítols.
I ella,
per tant,
què tal?
Molt bé. Com gairebé totes les futbolistes, que no passa tant com amb els futbolistes, que té un discurs... Bé, que té el cap molt
ben
molt,
posat.
Molt ben posat.
Molt bon. Mira, deixes ara la gespa, no, Olga? Perquè per canviar una mica per disciplina esportiva, que també està bé, ja vas cap a una altra pista.
I canvio de pista, perquè anem de futbol a tennis, ens podríem haver quedat a Wimbledon, per tant, seguir amb gespa, però no, anem directes cap a París, dècada dels 80, els millors anys de la carrera professional de John McEnroe, que aquest tampoc deixava indiferent, i el veiem durant tot el documental jugant sobre la terra batuda de Roland Garros. Nice guys don't win in this game. Basically, it's a sport for killers. John McEnroe always finds a way to win. Això és Buscant la Perfecció, és un documental 91 minuts de Filmin, 91 minuts, un, tan sols, no és una sèrie, podries dir això passa ràpid, però és ben particular. Aquest documental, mira, arrenca amb una cita de Godard, diu, el cinema menteix, l'esport no. I t'expliquen com a França volien fer uns vídeos didàctics amb actors
sí.
que ensenyaven, a través de vídeos, a la gent a jugar, per exemple, a tennis, no? Un actor fa com si anés a fer el saque i fa el moviment, com mouria el braç, tot
cap
el cos,
enrere,
com es posicionaria,
sí.
sense arribar a entrar en contacte a la pilota amb la raqueta.
Val.
O com faria un drive, o com faria un revés... Però està tan lluny de la realitat, que té tan poca ànima, aquest moviment, que varen veure que no acabava de funcionar i no connectava amb els possibles espectadors que volien aprendre a jugar a tennis. Llavors, el que es va fer durant un temps era fixar-se... Hi ha un cineasta que es fixa en concret en diferents jugadors de tennis i els analitza. I a partir de com ells jugaven en un partit real,
wow.
fa com unes línies de com el ninotet es mou, no? Quin angle, quan fa un revés, per on passa la raqueta, quina alçada del genoll, com gira el cos, com es tendeix cap una banda o cap una altra. I al final, que és just al principi del documental, el punt de partida és recuperar un munt d'imatges gravades de John McEnroe, que l'any 1985 era el número 1 del tennis mundial. I a partir d'imatges reals, veure com ell jugava. I el que estàs és mirant, jugant durant 91 minuts a John McEnroe. A vegades no veus ni tan sols l'adversari. Excepte la final de Roland Garros de l'any 84 contra Ivan Lendl, que jo tenia una llibreta de matemàtiques que la portava era Ivan Lendl. Gairebé no veus amb qui juga, perquè estan tota l'estona enfocant a McEnroe.
Però tu tenies una llibreta de matemàtiques?
Que era de l'Ivan Lendl.
T'agradava?
No m'agradava, però el dia que vaig anar a comprar la llibreta... Sempre pensava, per què tinc l'Ivan Lendl si a mi l'Ivan Lendl no m'agrada?
Sí.
Però... I el mirava de lluny i pensava, em resulta familiar, fins que vaig buscar amb qui estava competint i era Ivan Lendl. I clar, em resultava familiar.
Bona.
Va perdre McEnroe.
Ah, per això la deuries tenir, aquella llibreta.
Possiblement. I és tota una experiència, diria que fins i tot claustrofòbica, sí. Mirar aquest documental, perquè estàs tan ficada dins d'aquella raqueta, els moviments de McEnroe i com li dona la pilota, que era un artista, perquè, com va dient la veu en off, enganyava constantment a l'adversari. Era com si...
Com si anés
a fer un penal que no saps cap a quina banda tirarà.
Sí.
Doncs mai sabies cap on tiraria i els enganyava i els feia anar bojos, els contricants, cap endavant, cap endarrere... una meravella veure'ls jugar.
Jo ara estic dubtant. John McEnroe és el que...
El dels cops, el que sempre s'enfadava.
Trenca la raqueta.
De fet, hi ha un moment, és el director Julien, no sé què més, tornarà a aparèixer.
Sí.
Té sentit de l'humor, hi ha un moment que fa com... hem arribat a la mitja part, i la mitja part és McEnroe durant un any, un minut i mig, reclamant que allò era... Que era fora,
bona.
Que era fora, que com li diu que pot estar dins, o que era dins, que com li pot dir que està fora. Era molt particular, era
sí.
molt agressiu amb
sí.
els fotògrafs, sembla ser que tenia moltíssima sensibilitat a tot el que passava al seu voltant, i el clic d'una càmera fotogràfica podia tensionar-la.
Ah, mira. Doncs escolta, mira, ara és que Olga, clar, ens ho presentes també que jo, aquest també el miraré.
Aquest és un experiment.
I dius que on està?
A Filmin.
A Filmin, eh? Val, mira, Filmin. Ara tornem a canviar del medi i l'esport, perquè dius que estàs a punt.
A punt,
però
estic a punt. Ja tinc la taula, ja l'he encerat.
Què fem? Surfegem?
Onades.
constantly firing. There's 30,000 people on the cliff. There's more hype, there's more ego, there's more fame, and that all leads up.
Surfejarem onades i no et pensis, Mercè, que això és una onada qualsevol. És una onada de 30 metres. Aquest és el títol de la sèrie documental Una ola de 30 metres, el teniu a HBO. Són dues temporades, 6 capítols, 50 minuts. 30 metres, perquè et facis una idea, és un edifici de 8 pisos. I allà dalt de tot estem amb la taula surfejant la onada. Wow. El protagonista, diríem que tenim dos protagonistes. Un és l'onada, una onada de 30 metres, les onades gegants de Nazaré.
I he estat
a Portugal.
Aquest estiu, ho saps, eh?
I, ho sé, i les has vist?
I les he vist.
No, no tant, no. Perquè l'època forta és novembre.
És novembre, és veritat. Però,
però tot i així...
Meravella, eh?
És impactant.
Molt.
No? L'Atlàntic impacta, sí. I aquella zona encara més. La onada natural és un dels protagonistes i l'altre és un surfista professional, Garrett McNamara, que ara té 56 anys i que a principi dels 2000 va reenganxar-se al surf. Ell surfejava, quan tenia 35 anys va pensar, haig de ser responsable, tenia tres fills petits amb la seva primera dona i va muntar una botiga de taules de surf. Tres anys més tard ja no podia suportar més anar cada dia a la botiga i veure que no sortia al mar, i va decidir dedicar la seva vida a surfejar. I des de l'any 2000 es dedica a surfejar grans onades. Buscava grans onades, un lloc emblemàtic és Jos, a Hawaii, ell viu a Hawaii, però de casualitat va rebre un correu electrònic de l'alcalde de Nazaré enviant-li una onada impressionant, que feia gairebé 30 metres. I a partir d'aquí, ell va aconseguir diners i amb tot el seu equip va guanyar un concurs a Jous, va aconseguir $70,000 i es va passar gairebé un any amb tot el seu equip a Nazaré estudiant
com podia
surfejar aquesta gran onada. Tu pensaràs, això dona per dues temporades? Doncs sí, passen volant. I la segona temporada és ben curiós perquè seguim amb McNamara.
Què explica?
Ha passat la pandèmia, surten referents del món del surf, el seu entorn, el treball en equip és molt important quan estem parlant de grans onades perquè hi ha motos d'aigua, hi ha la investigació prèvia del terreny. Nazaré té una particularitat que és que el fons no és de roca ni de corall, hi ha sorra i per això és tan imprevisible el que passarà amb les onades. I la segona temporada, que és, com et deia, la pandèmia, i ella ha passat molt temps a casa, a final d'any ja tornen a sortir, pot anar a Nazaré, i a Nazaré ens trobem amb Antoni Laureano, que és un noi molt jove, que vol que d'aquí uns anys Nazaré no s'associï a Garrett McNamara, sinó a Toni Laureano. I és com, però segueix sent protagonista Garrett McNamara, i com hi ha gent que intenta seguir l'estela de McNamara i surfejar aquestes onades impressionants. Documental que passa ràpid, imatges de natura. No et diré que tinc ganes de surfejar onades de 30 metres... però gairebé. Soc molt empàtica, ja ho veus.
No,
he passat de ser del Manchester...
Sí, i ara també a surfejar, perquè jo t'hi veig, t'haig de dir. O sigui, amb l'altra vida que ets, segur,
però el mar em fa molt respecte. Aquí no m'hi trobaràs gaire.
Què fem? En fem una més o no?
Fem una de natura amb algú que ha batut tots els rècords del món mundial. Kilian Jornet.
Només has de pujar fins al cim si és capaç de tornar-lo a baixar. I per baixar al cim de la competició t'has d'oblidar de tu mateix. Però també has d'oblidar el que t'envolta, per tornar a ordenar les emocions després d'una victòria. Tornar a treballar per deixar el passat endarrere.
Aquest és en Kilian Jornet. Hi ha moltíssims documentals, jo me'n quedo amb aquest. El comptador de llacs està filmint, també el teniu a TV3 a la carta. Fins als 4 últims minuts del documental no saps per què aquest títol, comptador de llacs. I com sempre és en Kilian Jornet. Ell es defineix com un amant de la muntanya. Podríem dir que és una persona sobrehumana, és un superheroi que està en simbiosi amb l'entorn natural i que aconsegueix unes fites increïbles.
O sigui, però tu dius que fins al final...
No saps, jo pensava, però per què es diu el comptador de llacs si només hem vist un parell de llacs en tota l'estona?
Perquè el títol és com molt directe, vull dir que saps...
Doncs no, no et dono cap pista. T'hauràs d'esperar,
sí.
Perquè no tens pistes. Però si vols, seguim amb algú que va molt per la muntanya i sobretot en vertical.
First ascents are basically modern exploration. When you're climbing a piece of rock that no human has ever touched, you literally step into the unknown.
Això és Alex Honnold a l'Amazones. està a Disney Plus, el canal de National Geographic.
Jo em trec el barret, o sigui, és que estic incapaç.
Hola. Alex Honnold és escalador, un dels més audaços que hi ha. De fet, té un documental que és Free Solo, que és ell, que va per lliure a pujar a la muntanya, és de 2018, i en canvi aquest d'Alex Honnold a l'Amazones és un equip d'escalada d'elit que intenta dur el científic Bruce Mintz, que té 80 anys, al cim d'un tepuy. Un tepuy que està a la Guyana, a l'Amazones. Els tepuys són aquesta classe d'altiplà, que són especialment abruptes. Tens la selva, tot verd, i de cop tens com una muntanya vertical...
Que puja cap...
Que sembla que està bastant pelada...
Sí.
I allò és el que volen escalar.
Clar, això és el que els hi agrada.
Perquè ja mai ningú ha anat a investigar si hi ha vida i com és la flora i la fauna.
I això ho expliquen a través d'aquest documental.
A través d'aquest documental, amb el Bruce Mintz, que estan fent més de 50 quilòmetres de senderisme a través de la selva per arribar a aquella paret vertical que ell... finalment, amb la seva edat i la seva condició, tot i que és capaç de fer més de 50 quilòmetres a través de la selva, no pot pujar, però aquí els escaladors sí que són capaços de fer aquesta meravella, l'Anis Holland, el seu germà i tot l'equip, i troben espècies fins ara desconegudes a dalt de tot del tepuy i baixen per aconseguir que el senyor Mintz pugui investigar i veure quines espècies hi ha en aquests espais naturals que, per descomptat, necessiten estar protegits.
Sí, fem una altra.
Fem
mira,
un...
que en 3 minuts els hi duem al punt de les 5, però sí, sí.
Aquestes són unes bruixes.
Глядите сплит этих японских девушек, самых грозных, самых опасных соперниц наших волейболистов в борьбе за золотые медали.
Que són unes bruixes. El títol és Les Brujas de Oriente, sí. Està Filmin, el seu director és Julien Faró, el mateix del McEnroe, i són unes bruixes que jugaven a vòlei com els àngels. Eren les treballadores, tothom deia que eren unes bruixes, eren les treballadores d'una fàbrica que estava al sud d'Osaka. Treballaven a la fàbrica, però tenien un club de vòlei que es deia Nichibo Kaizuka. I els... anys 60,
sí.
varen aconseguir l'or als Jocs Olímpics que es varen celebrar al Japó l'any 1964. I varen batre un rècord mundial aconseguint 258 victòries seguides jugant a vòlei. I no eren jugadores professionals de vòlei.
Sí, eren amateurs, no?
S'aixecaven a dos quarts... Bé, amateurs. S'aixecaven a dos quarts de set... Perquè, mira, ja s'aixecaven a dos quarts de set del matí,
sí.
A les 8 començaven a treballar a la fàbrica, fins les 4, quarts de 5, i allà començaven a entrenar fins passada la mitjanit, a la mateixa fàbrica. Hi havia moviments que repetien fins a 200 vegades. No sé si tenien molta opció de triar si volien o no jugar, però eren realment bones, i comença amb un àpat. Estan totes, ara, a l'actualitat, bé, fa un parell d'anys, el 2021, sopant i recordant com eren els anys 60, com jugaven... Respira com el documental de McEnroe.
Aquest punt també que deies tu, no?
Entre claustrofòbic...
Sí, una mica d'angoixa.
Oxigena una mica més, però pensa que potser veus una de les jugadores de vòlei ara, més de 60 anys, que va al gimnàs, la veus com ella explica, fa els seus exercicis, i amb la veu en off et va explicant com era la seva rutina diària.
Jo ja estic estressada.
Vull dir, però has de tenir com certa paciència i canviar, baixar revolucions... per mirar aquest documental d'aquestes dones que li deien les Bruixes d'Orient, però que feien meravelles i que varen inspirar sèries de televisió, còmics i fins i tot concursos.
M'has posat difícil, eh? Ai, que quedava l'últim!
Quedava l'últim. Què fem?
Què fem?
Mira, jo només diré tres paraules. Abrazafaroles, xupòpteros i correveidiles.
Super García.
Super García, el teniu a Movistar Plus. Són tres capítols
el que visem. Veure.
Com mireu, un minut, ja no ho deixeu. Fins al final.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Vinga, va, que temps de notícies i tornem a Fabricació.